Radio.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. Amb David Oliver.
Iniciem segona hora d'emissió i el que dèiem, ara toca parlar d'una entitat que seria de referència, sense aquest tipus de dubte, a Madiva i d'inserció laboral.
Bienvenidos.
Welcome.
Sejam bem-vindos.
I sí, volen parlar d'inserció laboral de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. I ens centrarem, com us dèiem, en la forma com fa feina una de les entitats de referència en aquest sentit, amb Amadiva. Amadiva és una entitat sense ànim de lucre que se va fundar l'any 1995, va néixer per donar resposta a les necessitats d'atenció de les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual després de l'horari escolar i en períodes de vacances davant la manca de recursos d'oci o de conciliació de la vida familiar i laboral. Així va començar. Ara podem dir que fa feina per augmentar la qualitat de vida de les famílies de forma molt àmplia i dels seus membres dependents a través de l'atenció i el suport integrals a la persona amb discapacitat i la seva família. I com dèiem, avui ens centrem en la forma com fa feina en l'àmbit de inclusió sociolaboral. Per abordar aquest tema, ens acompanyen a l'estudi en Tomeu Mercadal, director de l'àrea educativa de Madiva. Bon dia, com estàs, Tomeu?
Bon dia.
I també en Miguel Ángel Arquero, professor d'ESPQI d'auxiliar de serveis de restauració. Com estàs, Miguel Àngel? Què tal?
Molt bé, bon dia.
També ens acompanya en Ali, un dels alumnes d'Escurs. Què tal, Ali? Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir. I, a més, avui no només és que sigui diumenge de matí, és que, a més, plou, eh?
Plou molt,
avui. I plou com a de veres, eh? Val, i de si voleu, començam fent una primera valoració, també a Miquel Àngel, del punt en què se troba, a dia d'avui, la inserció laboral en persones amb discapacitat. Perquè nosaltres, en el programa, tenim, no sé si una imatge distorsionada o no, d'aquest tipus d'accions que s'ha donat a terme. Nosaltres veiem moltes coses, se fan moltes coses, però realment se'n fan en proporció a les que seria necessari fer?
També. Bé, hem d'aprofitar que hi ha un canvi de govern, no?, per dir que se n'haurien de fer més. No, no hem de començar dient que n'hi ha prou, perquè si no, no en farem més.
Hem de començar punyint. No?
No, hem de començar punyint. No. Ara fora bromes.
Sí.
Se fan coses, evidentment, se'n fan moltes, i això s'ha de comparar amb què teníem abans, fa 10 anys, fa 15 anys, fa 20, quan va néixer Madiva, i el que tenim ara. Ara hi ha una diversitat de programes que és bastant important, però sempre se pot apostar un poc en més, no? De tota manera, m'agradaria perfilar només una coseta, i és que nosaltres, d'alguna forma, avui parlarem de la inserció laboral de les persones amb discapacitat, però parlarem des d'una vessant que és la formació i l'educació. O sigui, sí, nosaltres, d'alguna manera, hem apostat per la formació prèvia a la inserció laboral. Enguany és el primer any que els companys d'Eivissa engeguen un projecte que és únic i exclusivament de suport i acompanyament a la inserció laboral. Però nosaltres, des de fa 5 anys, 6 gairebé, sí que estem fent programes formatius adreçats o a persones amb discapacitat o a persones que atendran a persones amb discapacitat. I aquí és on nosaltres treballem en inserció laboral prèviament, en la formació.
Abans comentava que Amadiva neix amb un plantejament quan va néixer, el 95 i tal, i tot això, en un moment donat, com que s'amplia l'espectre d'actuació. Això que m'estàs dient ara, d'això que parlarem avui, quan se comença a treballar a Madiva i quina importància li donau?
De manera formal, o sigui, amb estudis reglats, ho faríem en el 2011. En el 2011 se comença a autoritzar una sèrie d'estudis, concretament el curs de monitor de temps lliure, amb la Conselleria de Joventut d'aquell moment, I és una cosa que es fa perquè els monitors que teníem a les escoles d'estiu, això que deies molt bé, en el principi, en 1995, se comença fent oci i temps lliure en l'estiu, els monitors que teníem de temps lliure en l'estiu eren voluntaris i professionals que la seva formació, diguéssim, no havia tingut un caire específic en discapacitat. I des de la junta directiva de Madiva es demana aquesta aposta per formar monitors de temps lliure, però que tinguin aquesta vessant més específica en discapacitat. O sigui, que prèviament atendre en els fills de les famílies, d'alguna manera s'hagin format de manera específica. I començam amb un curs de monitor de temps lliure que tenia, si no record malament, 160 hores. Vull dir, això és el que van començar a fer en... crec que eren 15 alumnes. Vull dir, va ser una aposta molt petiteta, no?
L'any 2011 encara... plovia fort, eh?
Sí, era complicat, era un any d'engegar difícil, no sí, era un any d'engegar fàcil.
Estàvem encara immersos plenament sí, sí, en la crisi.
Així és, a més, aquest curs va ser un curs que es va subvencionar per part de Mediva, però que no era gratuït, vull dir, no era un estudi subvencionat ni concertat, era un estudi totalment privat, vull dir, era una formació que se va treure de manera privada, autoritzada, això sí, però que va ser una aposta per un projecte que realment era molt, molt difícil d'engegar.
Això m'agradaria que m'ho expliquessis, perquè jo suposo que la majoria d'entitats se troben en situacions molt semblants, eh? Però no sé si hi ha matisos. Ara ho deies, uns estudis privats, una proposta privada. No? Clar, vosaltres estàu fent una feina que teòricament hauria de fer l'administració. L'assumeix a Mediva, l'assumeix en recursos propis, l'assumeix a través de subvencions de l'administració, perquè, clar, el que estàu fent és fer una feina que s'hauria de fer o s'hauria de fomentar des de lo que serien quasi uns serveis socials. No només des d'una educació, d'una conselleria d'educació, també d'un servei social.
Espero poder-te contestar tot, perquè m'has fet moltes preguntes, totes molt interessants i bastant àmplies, eh? Per una banda, crec que la formació i els estudis és una cosa que l'Estat ha de garantir i que han de ser gratuïts. Sempre la formació, i com més anys millor, hauria de ser gratuït. Però que sigui un estudi subvencionat o concertat, que ho facin entitats sense ànim de lucre o cooperatives, vull dir, que no tenen un afany de lucre, crec que és positiu. Crec que a vegades d'alguna forma es demonitzen els estudis concertats perquè darrere moltes entitats tenen un guany. I clar, quan l'educació té un guany es corre el risc de que es perdi qualitat per interessos, diguéssim, d'empresa privada. Però en el cas d'una entitat sense ànim de lucre...
És diferent.
Vull dir, nosaltres no tenim un guany. Tot estudi subvencionat o concertat no té guany. I la formació que nosaltres podem oferir sempre és una formació que està vinculada a l'experiència i a la realitat. Vull dir, tant el professorat que imparteix els estudis com l'entitat sap de què està parlant. Vull dir, surt d'aquests estudis, surten d'aquesta realitat. I crec que aquí el que ha de fer l'Estat o aquí la comunitat autònoma d'alguna manera és donar suport, i crec que això en aquests 6 anys ho han anat fent. Vull dir, sí que poden dir que si nosaltres mirem l'evolució dels estudis concertats i subvencionats, serien aquests darrers 3 anys quan hi ha hagut una aposta de començar a concertar estudis, però no perquè sí, sinó veient una trajectòria que ve del 2011.
D'acord. A nivell esquemàtic, eh? Què és el que s'ofereix en aquest àmbit des de Mediva?
Molt bé. Tindríem, diguéssim, que 3 blocs d'estudis a Mallorca, que serien formació professional. Dins de formació professional tindríem una formació professional de grau mitjà amb un tècnic en atenció a persones en situació de dependència. Això no està orientat directament a persones amb discapacitat intel·lectual, sinó a formar persones que atendran a persones amb discapacitat.
Va.
Després tindríem una formació professional bàsica concertada, que l'any que ve és el primer curs que ho feim, i aquesta formació professional bàsica sí que d'alguna manera el que cerca és atendre en joves en risc d'exclusió social o joves que puguin tenir discapacitat, que tot i que la formació professional bàsica no permet adaptacions curriculars, que és una paraula molt fea, però que significa bàsicament que els continguts que nosaltres donem són els mateixos que ha donat qualsevol institut, vull dir, no les poden tocar, però sí que nosaltres d'alguna forma animem a la comunitat educativa i a les famílies a que si tenen un fill amb una discapacitat però creuen que pot accedir a una formació professional bàsica, o un jove que curricularment no està funcionant però que és un tema conductual, un tema de motivació, que nosaltres en aquesta formació professional bàsica de cuina i restauració, nosaltres intentarem fer tot el possible perquè pugui funcionar i pugui treure aquests estudis.
Com passar un moment donat d'oferir una formació per persones amb discapacitat a persones en risc d'exclusió social?
Ho fem perquè Mediva engega també fa ara crec que és el quart any ja, espero que el servei de menors me perdoni si m'equivoquen les dates, espero que no m'escoltin encara, crec que fa 4 anys que ja feim feina amb menors, no sé si són 3 o 4, i d'alguna manera feim això perquè cada vegada havíem tingut més perfils de persones amb discapacitat amb trastorn greu de la conducta associat. I els nostres equips de professionals havien anat adaptant-se també en aquesta nova necessitat i situació. I d'alguna forma és el consell també que mos demana si mos plantejam poder tenir un centre de menors per poder atendre aquests trastorns de conducta. I diguéssim que una cosa d'ús altra. A part de la formació professional que te deia abans, vàrem engegar aquests programes de qualificació inicial des que parlem avui, i aquí sí que ho feim amb persones amb discapacitat en un primer moment. El primer curs que feim és el 2013 i és un programa de qualificació inicial de restauració, de cambrer, que se fa perquè teníem una sèrie de joves que ja estaven fora de l'edat educativa, tenien més de 16 anys, però no encaixaven una transició a la vida adulta i activa a un centre d'educació especial, vull dir, tenien un nivell en el que no tenien molt clar cap a on tirar. Vàrem conèixer aquests programes, vàrem decidir presentar un projecte, se va guanyar el projecte i vàrem engegar en el 2013 aquests estudis. Anys després, vàrem decidir també presentar projecte per joves en risc d'exclusió social o en trastorn greu de la conducta associat.
D'acord. Aquí, com vos deien, també mos acompanya en Miquel Àngel Arquero, és professor de PQI, auxiliar de serveis de restauració, com dèiem. Miquel Àngel, tu com arribes a Madiva?
Bueno, jo coneixia en Tomeu de l'any anterior perquè era, com ja he dit, ja tenim diferents cursos de formació professional i jo també era professor d'una altra assignatura de formació del grau mig de personals atenció a persones amb dependència. Llavors, a partir d'aquí, donat la meva formació, s'ha donat la possibilitat, i m'agradava molt també el perfil de l'alumne, de que comencés a com a professor i tutor del programa de qualificació inicial d'auxiliar en serveis de restauració.
D'acord. A sort de fer feina amb un perfil d'alumnat o un altre, hi ha moltes diferències? Has hagut d'aprendre qualque cosa extraordinària?
Bé, en el meu cas...
A tots els nivells, també vivencials.
Sí, exacte. En el meu cas, quasi que em va molt bé l'experiència que vaig tenir, perquè tots hem sigut joves, i jo en el meu cas, bé, les meves amistats també eren no de persones en risc d'exclusió social, o alguna persona sí, però m'he relacionat bastant amb gent de gent de barri, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
jo venc de Barcelona i el meu barri de Barcelona també era un barri molt obrer, molt Sant Andreu, i a partir d'aquí les meves relacions sempre han estat en aquest sentit. Jo em vaig formar, bé, vaig anar, els meus pares van orientar-me als estudis molt, en comptes de treballar, i això realment, a part de la formació acadèmica i universitària que he tingut, fa que a l'hora de xerrar empatitzi molt amb els alumnes, i això crec que és un avantatge que els mateixos alumnes ho poden dir.
Sé que no m'ho podràs explicar tot, però què els expliques? Què els ensenyes als teus alumnes?
Mira, jo una anècdota l'altre dia, vàrem acabar una activitat i quedaven 10 minuts de classe, i un alumne me va dir... Profe, ¿por qué no nos hablas, no nos haces un discurso de estos de la vida que tienes tú? Jo em vaig quedar... ¿En serio? ¿Així em veieu?
Però això vol dir que hi ha uns antecedents, eh?
No, clar, però jo no tinc aquesta percepció meva d'això. Però, bé, responent a la pregunta que m'has comentat...
Discursos de la vida.
Responent a la pregunta... Sí, però que realment ho podrà dir.
Ara mos ho explicarà.
No, però crec que la millor manera i la manera més eficient de fer classe que arribi a l'alumne és fer-ho tot molt pràctic, que l'alumne vegi que el seu aprenentatge el crea ell mateix, a partir de... Bé, depèn de l'assignatura o de la matèria que s'estigui impartint, cerca ell la seva pròpia, el seu propi aprenentatge a partir d'unes pautes que se marquen i que el professor faci de guia. Hi ha alumnes que això els motiva més i tira més endavant, i hi ha alumnes que necessites que els empenyin més, però i sempre una mica adaptant el nivell per arribar sempre a l'objectiu final, que és comú a tots, perquè clar, en el meu cas no hi ha adaptacions.
Vos recordant que estan parlant d'inserció laboral, ho han començat fent amb en Tomeu Mercadal, director de l'àrea educativa de Madiva, i també ara estàvem escoltant en Miquel Àngel Arquero, professor de PQI, auxiliar de serveis de restauració de que ofereix Santitas, no? I ara en Ali està aquí escoltant pacientment. I tu vares ser, Ali, des que li vares demanar a Miguel Àngel que vos donés un discurs de la vida? Quin no, són aquest no, discurs de sa vida?
Han sido los compañeros de clase.
Acosta't un poquet en el micro, Ali, que si no...
Han sido los compañeros de clase los que lo han dicho.
Ok. Ali, tu has nascut a Mallorca?
No, en Senegal.
Senegal. I quan vares arribar a Mallorca?
Ara 9 anys.
9 anys, d'acord. I a partir d'aquí, clar, què passava pel teu cap de lo que podries arribar a fer per integrar-te en el món laboral? Quines opcions vares anar coneixent?
Bueno, cuando estaba en el instituto como que no me va muy bien porque yo solo pensaba en jugar y tonterías.
Bueno, no está mal jugar, ¿eh?
Pero cuando el profesor del antiguo instituto me dijo que tiene muchas opciones de plan como tienes de ayudante de cocina y como dice, mecánico y muchas cosas, yo dije pues a probar un poco de camarero, cocina y tal, y a ver si hay suerte. Y cuando llegue, pues me ha gustado mucho y aún estamos va. Ahí.
¿Quina edad tens ara?
16 anys.
16 anys. Sí. ¿Y cuánto tens fa que vas començar a fer esa formació?
L'any passat mismo, a finales de l'any passat.
Val. Anem a fer una mica de memòria. Tu arribes en aquella classe, deies que a l'institut passaves una mica d'estudiar i tal. Què trobes a Madiba que te motiva?
Pues bueno, los compañeros también son muy amigables. De vez en cuando hay conflictos, pero eso es normal en todas las clases. Ajá. También los profesores también ayudan mucho y todo eso.
Vale, ok. ¿Y tothom té clar que vol fer esa feina aquella? ¿O la gent ve a provar?
Hay una que viene a probar, pero ya está, los demás supongo que sí que quieren.
¿Y aquesta que ve a provar treu bones notes?
Sí, vale. Sí, está bien, sí.
Potser s'ha convençut, no? Val, com gestionau això, Miquel Àngel? Clar, aquí la gent deu venir amb expectatives molt diferents. En el seu cas, per exemple, ve amb un cert desencant, no?, dels estudis, o un poc interès pels estudis anteriors.
En general, tots.
Perquè venen normalment de fracassos escolars cada any, amb les notes acadèmiques, amb la relació amb els pares envers això, i també t'he dit, venen motivats, perquè només fer un canvi de centre, alumnes diferents, ja venen, no motivats, però sí, motivats en el sentit de que volen saber què és el que els ensenyarem, que quina metodologia tenim, com és aquest centre nou, quines expectatives tindran de cara l'any que comencen. Uh-huh. Clar, tenint en compte tot el que han viscut en els darrers o dos darrers anys, estan una mica també a la defensiva,
clar.
Però ràpidament, clar, els mostren que la nostra metodologia és molt propera, també som un poquet menys alumnes que el que estan acostumats a estar a classe, són en el nostre cas 15, i clar, això fa que s'hi pugui xerrar de més a prop, que l'atenció sigui més individualitzada, i ràpidament jo crec que veuen que la cosa serà bastant diferent de lo que estan acostumats. Ara, que si saben... clar, pensa que amb l'edat que tenen, la majoria no han treballat o tenen molt poca experiència en el món de l'hostaleria.
Mm-hmm, clar.
Clar, això passa que els hi agrada perquè són classes molt pràctiques, ara cuinam, ara fem un roleplay de que tu prens nota d'una comanda, hi ha alumnes que fan de clients i després hi ha una cuina, que saps? O sigui, això és molt dinàmic, però també fa que quan se troben en la realitat del dia a dia, quan se'ls explica les jornades laborals i els dies de feina que faran, que potser el cap de setmana doncs és el món de l'hostaleria, que és així, veuen més classes cores i no és que no vulguin, però ja comencen a tenir una visió de la realitat més aproximada al que és en realitat.
Tomeu?
No, volia afegir una mica l'Àngel que bé, que també hem d'entendre que aquests estudis, SPQI, es veu que d'alguna manera donen resposta en aquesta inquietud laboral que pot tenir jove perquè ha tingut un desencant a l'institut, no? I es desencanta en aquest cas, en el cas d'Analí, jo crec que pues, és un tio llest, motivat... Bueno, estoy diciendo todo esto, Ali, porque para que no digas nada malo de mí en el micro, ¿eh? És un tipo que, quan t'ha trobat un context en el que s'ha trobat a gust, pues, realment ha pogut treballar pues, molt millor, que és el que deia Miquel Àngel. O sigui, que crec que això és important. Però, de cara en el futur, Nalí pot seguir estudiant. O sigui, Nalí, aquest curs és un curs pont. També se li diu un curs de segona oportunitat. Si d'aquest curs és que, si Nalí veu que li agraden aquests estudis, pot enganxar amb una formació professional bàsica, o sigui, passa d'un
perquè això no és una formació professional.
No, és un programa de qualificació inicial, o sigui, això és per joves que tenen entre 16 i 21 anys, que no han titulat a l'ESO, però que poden fer aquesta prova, aquest curs pont. I encara l'any que ve, en 17 anys, Nali se podria matricular una formació professional bàsica, a més li convalidarien aquestes assignatures que ha fet enguany, el certificat que s'atraurà de cambrer ja el té fet, per tant, de la formació professional bàsica aquesta part ja no l'ha de fer, i pot enganxar després amb un FP de grau mitjà i continuar els seus estudis.
D'acord.
El que vull dir amb això és que, el que diu en Miquel Àngel, és vera, en 16 anys, ficar-nos en el mercat laboral, tot d'una, per ventura no és el moment. Hi haurà gent que sí i gent que no. Tant Ali com qualsevol company tenen aquesta possibilitat. Si per edat no poden accedir a una formació professional de grau bàsic, sí que nosaltres les ajudam, els orientam i els preparam per fer unes proves d'accés directes en el grau mitjà.
Sí, sí, sí.
Vull dir que no han d'entendre els programes o s'inserció laboral de la persona amb discapacitat, que és una cosa que si tenim oportunitat avui ens agradaria parlar, i és, no han d'entendre que la persona amb discapacitat, que no és el cas d'anar-hi, però en risc d'exclusió social, jove, ha d'anar directe al mercat laboral perquè a la primera no s'atrae l'ESO.
Clar, amb això, primer de tot, i perdoneu perquè potser ja ho heu explicat, no? Però aquest programa que està seguint Nali, a dins l'aula, hi ha persones amb discapacitat o parlem d'aules diferenciades?
Bé, la veritat és que el programa de qualificació inicial que està cursant Nali no és un programa específic per persones amb discapacitat. Sí que tenim un altre programa específic per persones amb discapacitat i aquest programa específic sí que toca els continguts, o sigui, el que diríem dins d'educació és allò que s'ha d'explicar, sí que els continguts estan adaptats, però no és certificat. O sigui, el que és la part de cambrer, això no està adaptat. Però dins el grup de Nali hi pot haver també persones amb discapacitat. Vull dir, no és excloent el grup de Nali.
D'acord. Miquel Àngel, tu toques les dues àrees, persones amb discapacitat i persones amb risc d'exclusió, etc. Hi ha molta diferència de fer feina en un àmbit o en l'altre?
Bé, el primer que he de dir és que jo soc... Jo imparteixo les assignatures més pràctiques, més relacionades amb l'hostaleria, que són tècniques de servei, una mica manipulació d'aliments i aprovisionaments i higiene. I aquestes són precisament les assignatures que no tenen adaptacions respecte als alumnes de risc d'exclusió social i als alumnes que són, bé, que tenen una discapacitat. Clar, és diferent perquè l'específic, els alumnes amb discapacitat són menys alumnes, l'atenció, clar, és evident que ha de ser molt més individualitzada, has d'explicar molt millor les coses, millor no, més clarament les coses, marcar molt les pautes, però ja t'he dit que no sé com seran les assignatures, a lo millor més acadèmiques, més matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana, anglès, però les meves, per dir-ho d'alguna manera, com són tan pràctiques, al final poden trigar més o menys més o menys en funció de la seva preparació, però al final hi arriben.
Sí.
Què va passar? Que toqui explicar, que toqui repetir més vegades. També t'he dit una cosa, la nostra metodologia fa que els alumnes entre ells ajudin molt. És a dir, feim molta feina en grup, els grups no els feim a l'atzar, els feim normalment pensats perquè si hi ha un que queda una mica endarrerit, el mateix professor i el mateix company de grup de feina li doni un cop de mà i diran endavant.
Clar, clar, clar. Ara farem una cosa, d'aquí molt poquet telefonarem en Miguel Felipe, director de l'àrea educativa d'Eivissa, de Madivà d'Eivissa, perquè m'ho expliqui la feina que fan allà. Però, Ali, abans una pregunta adreçada específicament a tu en relació a coses que s'han comentat, no? Clar, aquí tens la possibilitat de començar a fer feina amb una titulació bàsica i tot d'una penses, ostres, podré cobrar un sou, no? I això em pot dur independència i tal. Però a l'altre també tens la possibilitat de fer una formació més extensa, cosa que vol dir estudiar més anys, però se suposa que la teva qualificació serà superior i possiblement en el futur també aquest sou serà superior. Així, presumiblement, la cosa tocaria anar per allà. Com ho dus, això? Tens ganes de partir ràpidament a currar?
Bueno, un poco sí, pero he dicho, yo tengo claro que cuando acabe esto y empiezo a trabajar un poco, quiero sacarme la ESO ya. Ir a la escuela de adultos, sacarme la ESO. Y después ya si eso, pues sigo con la formación de hostelería.
Val, te fa ganes continuar formant-te.
Sí, està bé, sí.
Val. I doncs feim això, feim una pausa i parlem amb en Miguel Felipe també des d'Eivissa.
millors en el desert, iguals en la diversitat.
Ya está aquí el verano y es el momento de viajar con Halcón Viajes. Aprovecha ahora para reservar tu crucero por el Mediterráneo, islas griegas, fiordos y muchos destinos más. Este verano tu momento está en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Ser gran no vol dir que tot ja estigui fet. Les grans vides i les grans persones se fan només a base de temps i d'experiència. Els més grans de la tribu de les Illes Balears tenen el seu programa.
Dilluns, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio. Som grans. Amb Natàlia Blanes.
Avui, connecta amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per viure un diumenge ple de futbol. A partir de les 11:30, des de Somos, tota la informació del partit Real Mallorca-Rayo Majadahonda. Dos equips ja ascendits a segona divisió i que ara lluitaran pel títol de campió. A més, seguiment de la fase d'ascens a la segona B, amb els enfrontaments Atlético-Sanluqueño-Mallorca B i Udivisa-Getafe B. La ràdio pública sempre al costat de tota l'actualitat esportiva.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Flors en el desert. Ni de pena ni de compassió. Parlem d'empatia.
Estan parlant de programes de formació, d'educació, de Madiva, aquesta entitat que va néixer l'any 1995 per atendre a famílies, a persones amb qualque tipus de discapacitat intel·lectual, però que ha ampliat molt el seu espectre de feina, i avui ens centrem específicament en aquest. Per això parlam amb en Tomeu Mercadal, director de l'àrea educativa de Madiva, també amb Miquel Àngel Arquero, professor d'Especu i auxiliar de serveis de restauració, en Nalí, que és alumne d'aquest curs, i ara incorporam a la conversa via telefònica en Miguel Felipe, director de l'àrea educativa d'Eivissa, de Madiva. Miguel, bon dia, com estàs? Què tal?
Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, vosaltres?
Escolta, Miguel, explica'm una mica la feina que fas a Madiva.
Bueno, nosotros, como han apuntado bien los compañeros, llevamos todo el proceso de formación, etcétera, pero en Ibiza concretamente lo que estamos desarrollando es un programa, un proyecto de inserción laboral para personas con discapacidad. Entonces nos basamos en un análisis contextual de la persona, en un planteamiento de proyección de sus capacidades, hacia dónde podemos ir y cuándo, uh-huh. y en un desarrollo de todo lo que es la base empresarial, el contexto empresarial, de esa búsqueda, de esa concienciación y bueno, y dotar de esas posibilidades de desarrollo que pueden tener.
D'acord, d'acord. Miguel, ara ampliarem aquesta qüestió, però abans de que se me passi, en Tomeu ha de recordar fins quan hi ha persones que se poden apuntar en els cursos, dia 29 de juny, eh?
Així és, formació professional de grau mitjà i formació professional bàsica en cuina i restauració fins dia 29 de juny. I després, pels programes de qualificació inicial, se poden fer preinscripcions, se pot venir a Madiva o se pot enviar un correu. Sempre ens agrada conèixer les persones, primer, i les inscripcions serien per setembre, en el cas dels programes.
D'acord. Sou fàcils de trobar a Madiva?
Som molt fàcils de trobar a madiva.org. Uh-huh. I l'àrea de formació també té una plana web específica que se pot trobar dins aquella web, i si no, toteducatiu.com. I aquest tot educatiu té una H al mig, ja és tot H educatiu. És una H curiosa.
Perfecte. I anem a continuar amb el que ens estava explicant en Miguel. Miguel, primer de tot, explica'm quina consolidació heu assolit en el que són els vostres programes, des de quan i en quines àrees oferiu formació.
Muy bien. Nosotros, el desarrollo de nuestra entidad en Ibiza comienza en julio del pasado año, y concretamente lo que es el Departamento de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad es a partir de septiembre. Es un equipo formado por una coordinación y por dos técnicos, dos compañeras, Vanessa y Begoña, que desarrollan todo este trabajo de campo, ¿verdad? Uh-huh. Comenzamos en esta época, comenzamos con una previsión y un análisis de lo que es la sociedad y la discapacidad en Ibiza, viendo esas posibilidades y hacia dónde podíamos ir orientando cada vez más. Y es como os he dicho antes, al principio, el contacto con la persona, el análisis de su contexto, esa proyección de desarrollo que puede tener, y después el trabajo del tejido empresarial, que es algo importante y fundamental, y sobre todo al que también hay que dar una serie de garanties, ¿no?
Sí.
En ese acompañamiento.
Val, per tant, fa poc que has arribat en aquesta història, el manco de la vinculació amb Amadiva, no, Miguel?
Sí. Es algo totalmente vinculado a Amadiva y bueno, que viene con todo el proceso de dar una coherencia en todos los aspectos, como decía Tomeu, Miguel Ángel y demás, desde la formación al acompañamiento y a todo lo que implica ese desarrollo para dotar de las habilidades y las competencias necesarias no solo a la persona con discapacidad, sino al tejido empresarial.
Val. Ara, a veure, això, aquesta pregunta, vos la faig a tots els que sou aquí, no? Però en principi és una pregunta formulada per en Miguel, però segur que genera comentaris per part de la resta. Te tenim a tu, Miguel, assegut, ja no a sa feina, eh? Quan tornes a sa feina, quan vas a fer una canya, quan tens la possibilitat de relaxar-te i dius, val, el programa que tinc és aquest, socialment parlant, laboralment parlant, i es potenciar l'humà dels meus treballadors és aquest. Va?
¿Qué incluye el programa? No, ¿qué pretende? ¿Qué objetivos pretende? No, pues es el desarrollo integral de la persona y partiendo siempre con una base que es la inclusión de la persona, ¿no? Para nosotros la inclusión es un objetivo de futuro, pero es un trabajo de presente. Cuando digo esto, yo sí afirmo que la sociedad a día de hoy todavía no es inclusiva, está en un proceso y por eso digo que es un objetivo de futuro y un trabajo de presente.
Sí.
¿Esto qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? A bucear y a buscar cada rincón y a concienciar en cada paso que damos para generar este ambiente y este contexto que sea favorable a la persona que intenta insertarse laboralmente, ¿verdad?
Sí.
Y vuelvo a repetir la importancia también del tejido empresarial. No es fácil a veces llegar, exponer y formular toda una idea para llevarla a cabo en un contexto donde posiblemente no estamos habituados y todos y todas tenemos que aprender a ello.
Val, jo crec que és un tema clau aquest que està plantejant, amb el qual està insistint en Miguel, és aquest teixit empresarial que te trobes a davant, no? Tomeu, què tenim a davant?
Què tenim a davant? Bé, tenim realment moltes empreses, això seria la resposta òbvia, però també hem d'entendre una miqueta quines estaran anades les illes, no? A nivell empresarial, i és que gran part de les empreses estan dedicades en el sector, diguéssim, turisme, per entendre'n molts. Aquí és on poden trobar empreses vinculades directament o indirectament que donen suport a elles. Així que perquè nosaltres d'alguna manera vàrem apostar per auxiliar de servei de restauració o de cuina, perquè pensàvem que era un context laboral on seria més fàcil poder arribar a més empreses i aconseguir major inserció laboral de les persones amb discapacitat. Per això vàrem començar amb aquest sentit. Les empreses, com diu en Miguel, pues tenim de tot. Vull dir, tenim empreses a les que tu has d'anar a cercar i tocar a la porta, però també tenim empreses que cada vegada més venen a veure'ns a nosaltres. I crec que això és un canvi, una passa meravellosa, no? I és el fet de que venguin a casa teva, per entendre'n molts, que t'hagin conegut, que els hi hagi arribat la informació d'un exalumne que està fent feina, que ha passat de ser un exalumne a encarregar-se ara del restaurant i ser el cap del restaurant d'un programa com és d'anar-li, i que arrel d'aquí te vengui una empresa a demanar-te, escolta, me pots enviar un alumne de pràctiques? O podem fer una prova amb un acompanyament o un contracte? Pues no m'ha fet un contacte de prova. Vull dir, crec que sí que és vera que l'empresa, com diu en Miguel, és difícil, però bé, la feina d'en Miguel Felipe i del seu equip a Eivissa i la nostra aquí, d'alguna manera és anar conscienciant i que cada vegada mos puguem anar retirant, no? O sigui, que nosaltres puguem anar formant, acompanyant, però que les empreses no se'ls hagin ni de fer conscienciació ni s'hagi d'anar xerrant amb elles perquè ja ho coneguin i sigui una part, diguéssim, que estigui inserida dins el seu ideari, no? Que la seva missió ja duguis sempre afegida, sigui quina sigui la seva missió, que la persona amb discapacitat o en risc d'exclusió pugui fer feina.
D'acord. De moment, Miguel, faries una primera avaluació de les que m'he fet per part vostra?
Sí, claro. Bueno, como os decía antes, comenzamos en septiembre del pasado año. Fue una época de un esfuerzo tremendo en perfilar todo el número de usuarios a los que podíamos llegar, contactar y llevar hacia lo que era la inserción laboral. Uh-huh. Y esto en paralelo tenía que ir también con el desarrollo, el contacto, la concienciación del mundo empresarial, ¿vale? Esta primera época fue así, fuimos perfilando todo lo que os decía antes del contexto de la persona, las proyecciones, un poco el estudio de lo que es el mercado laboral en Ibiza, como apuntaba Tomeu, pues el turismo, lo que es en nuestras islas, es una máquina, ¿no?, en todo lo que es el trabajo. Uh-huh. Y a partir de lo que fue ya el nuevo año, comenzamos un trabajo mucho más acertado, un trabajo mucho más directo, y en el que hemos ido teniendo nuestras primeras inserciones laborales, y la verdad que es un placer, ¿no?, cuando esto se produce, no solo por los objetivos que marcas en tu proyecto, sino también por esa satisfacción que recibe la persona.
Claro.
De sentirse válida dentro de una sociedad que muchas veces de la que muchas veces quedan excluidas, y también ver cómo el mundo laboral va abriendo esta puerta y va contando con satisfacción y compromiso, ¿no?
Miguel, aquestes inserciones laborales, així de, quin acompanyament se'ls hi fan a aquestes persones, i pels casos concrets que tu coneixes, què perceps? Com ha canviat la vida d'aquestes persones?
Muy bien, el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento directo por parte de las personas técnicas del equipo. Hay que dotar a la persona en muchas ocasiones de esas habilidades prelaborales que a veces no tenemos o que hemos perdido, desde cosas básicas como hacer un currículum, desde cosas básicas como son hábitos de higiene, que Miguel Ángel apuntaba también en todo lo que es el desarrollo de la formación que llevan en sus programas y demás. Seguidamente hay que trabajar muchas veces el contexto familiar. Son familias muchas veces que vienen con toda una trayectoria de desconfianza y demás. Uh-huh. Y después, seguidamente, hay que hacer ese seguimiento dentro de la inversión de lo que es el propio puesto de trabajo. Esto no quita que los niveles de exigencia haya que mantenerlos. Estamos hablando del mundo laboral, pero no solo para la persona que se está insertando, sino para los equipos que van a trabajar con esta persona, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que dar claves, tenemos que dar pautas, y muchas veces la temporalización, la objetivización de la faena que tengo que hacer, necesito unos procedimientos diferenciados y que todos y todas tenemos que empatizar con ello, ¿verdad? Uh-huh. En los casos que conozco, que son, bueno, los 5 y demás, una enorme satisfacción, y tanto por la persona como por el tejido empresarial, la verdad, que sí. Y por nosotros mismos estamos muy muy contentos, ¿no? Sí que te digo que el acompañamiento tiene que ser cercano, tiene que ser directo, y bueno, ahí estamos disfrutando esta parte.
Uh-huh. També volies comentar qualque cosa abans?
Sí, a mi que m'ho puc lligar, però em fa ganes que abans d'acabar que en Ali pugui tenir un moment més per parlar, perquè si no, només xerrant nosaltres, no, que som els professionals. Uh-huh. En Miguel diu una cosa molt interessant, i és la satisfacció de trobar una feina. En Ali se col·loca els cascos, eh, perquè diu, maldito. Però també m'agradaria, igual que en Miguel Felipe veu la satisfacció d'una persona que tu tens fora del mercat laboral, que pot aconseguir una feina, m'agradaria que en Ali mos contés una miqueta si creu que aprovarà o no, i veient un poc la seva trajectòria acadèmica, si això que li fa sentir, no? Quina, clar, satisfacció també li fa sentir que...
Lo d'aprovar hauria de dir jo, eh?
Si sí, aprovar. Sí, tens raó. Però un poc que mos parli de la seva feina ara, que és estudiar, no? Una...
Sí, com ho
si
vols,
està content, no està content.
Com pues bueno, yo creo que sí que puedo aprobar el curso. Creo que sí, porque... Bueno, está bien el curso este. Me parece que está bien. Y a ver si hay suerte.
Fins i tot pot aprovar nota, Miquel Àngel, diria jo, no?
Sí, va bastant bé, la veritat.
Va bastant bé. Sí, va. I com t'imagines currant, Aldi? Te fa ganes?
Sí.
Ja te fas una idea de com serà aquella realitat laboral?
Bueno, sí, pero no trabajar tanto, tantas horas aún no lo tengo bien claro, pero si llega, tú, bueno, te adaptas a todo, ¿no?
Sí.
Te puedes acostumbrar a todo, entonces ya tengo un poco ahí, porque... Hace unos años sí que ayudé de monitor en un centro que estaba por la Soledad, uh-huh, ahí en verano, hace 2 años, y en patronato también ayudé un poco con mis hermanos cuando iba ahí y tal, uh-huh, muchas cosas. Entonces ya estoy un poco acostumbrado al trabajo, uh-huh, y tal. Sí.
Yo creo que la feina de cambrer, a més, dona la possibilitat de compaginar estudis amb sa feina.
Sí.
Se pot proposar fer d'extra, treballar només el cap de setmana, i ja. Això és una cosa que jo als alumnes els he dit molt,
perquè l'objectiu principal és que continuïn estudiant, que cerquin el que volen fer de grans i formar-se en això, però a la vegada, si volen independitzar-se o volen tenir un nivell d'independència més gran del que tenen ara, sí que poden cercar feina d'extra de cada setmana, de bodes, per exemple, dins, sí, només feina d'estiu, que a Mallorca és bastant fàcil trobar si tenen un pot de formació, i en això...
Sí, el Lotz he de fer passar altres persones a l'estudi perquè toca parlar de... D'aquí molt poc que et fa l'aniversari d'Alcohòlics Anònims i han vengut persones expressament un dia de pluja com avui a veure-nos per comentar-ho. Però moltes gràcies per aquesta estona. D'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Sé que han quedat coses per dir, especialment per part de Miguel Felipe, que l'hem agafat així com per un parell de minuts. Però gràcies, Miguel, per aquesta estona també, eh?
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
I estem en contacte, Miguel. Anirem parlant d'altres coses, segur. Fins aviat. Que vagi
perfecte.
Bé.
Perfecte.
Adéu.
Adéu. Adéu, bon dia. Adéu.
I en Tomeu Mercadal, director de l'àrea educativa d'Amadiba, també moltes gràcies per haver vengut. Ara en Miguel Arquero, vos ho recordam, professor d'Especui, auxiliar de serveis de restauració, i en Ali, que pareix que traurà bona nota. Gràcies a tots tres per haver vengut.
Bon dia.
I de fer una pausa, i el que dèiem, parlam d'aquest proper aniversari d'Alcohòlics Anònims.
Ese escote, quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada.
Flors en el desert, iguals en la diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera. La seva missió és protegir la natura de les illes. Les prioritats són la cura dels espais rurals i marins i també les energies renovables. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@ibizapreservationfund.org. Aquest mes de juny, tots podem donar una mà a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera. La millor selecció musical. IB3 Música. Amb Tito Fuster.
Et propos un viatge per al món musical i recuperar grans clàssics, cites històriques, actualitat discogràfica, la música feta a les illes, agenda de concerts, un menú sonor amb varietat d'estils. Els caps de setmana connectam amb les cançons a IB3 Música.
Fer quilòmetres és esport, salut, aventura, cinema, literatura, música.
Fent quilòmetres és vida.
Te convidam a fer quilòmetres amb la ràdio pública.
Aquí i arreu del món.
Trenc forces per arribar.
Per mar, cel, terra.
A la ciutat i a la muntanya.
A peu, en bicicleta.
Dilluns a les 6 del capvespre, Fent quilòmetres, amb Joan Martí i Mercè Valero, a IB3 Ràdio. Corre!
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Capdepera 96.4.
Flors en el desert. No estem en banda.
Tengo algo que decir.
Començaran fent una miqueta d'història i recordarem que Alcohòlics Anònims va néixer a Akron, Ohio, dia 10 de juny de l'any 1935, després d'una reunió entre en Bill Wilson, un corredor de borsa de Nova York, i el doctor Bob Smith, un eminent cirurgià d'aquesta ciutat. Tots dos patien greus trastorns per la seva forma de beure. Aquell dia en Bill feia 6 mesos que se mantenia abstinent i va ser el dia que el doctor Bob va veure el seu darrer glob. Va ser el dia en què aquests dos malalts alcohòlics se varen conèixer personalment per després deixar de beure i aconseguir l'estat de sobrietat. Després, per la seva gran ajuda en el doctor Bob i aportació a l'organització, se reconeix també a sa germana infermera Ignasi Mary Gavin com a cofundadora de l'entitat d'Alcohòlics Anònims. I falta poc per la celebració del 83 aniversari del naixement d'Alcohòlics Anònims, que se celebra amb honor en aquell dia, un aniversari que, pel que sabem, se celebrarà divendres dia 8 de juny a les nostres illes. Nosaltres volíem aprofitar aquest fet per anunciar-lo, ara mos explicaran en què consistirà, però també per retrobar-nos amb persones que ja mos han acompanyat en altres ocasions, són membres d'Alcohòlics Anònims, com per exemple en Julio. Julio, què tal? Com va?
Hola, buenos días.
Julio, ¿cuántas entrevistas llevamos contigo? ¿Es la segunda o la tercera?
La tercera.
La tercera. Cada vez te veo mejor, Julio.
Ahí andamos, procurando estar cada día mejor.
Sí, sí, como cada día más joven. Es un poco... da un poco de envidia. Y también nos acompaña en Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Jo perfecte, sí. Estic perfecte. I cada dia, evidentment, me trobo millor.
Uh-huh. Escolta, en Julio, ¿cuánto temps fa que va deixar de beure? ¿Cuánto tiempo hace, Julio?
Bueno, llevo la comunidad, ahora de continuo, llevo 13 años. 13. Pero no llevo 13 años de abstinencia. He tenido alguna recaída.
Bueno. ¿Y en Paco?
Jo a la comunidad duc 38 anys.
38 anys, són moltíssims, 38 anys.
Bueno, vaig tenir una recaiguda quan duia 35 anys amb abstinència. Me va durar un mes i des d'aquest dia no he tornat a beure.
Després de 35 anys, una recaiguda és una bona castanya, no?
Bueno, realment és una bomba. Ten en compte una cosa, el problema de les recaigudes, en el meu cas en particular, és allò que diu, carai, després de tant d'any de no beure, és evident que ja estic curat i ho puc controlar.
Sí.
Bueno, el primer dia, evidentment, vaig prendre un whisky, segon dia d'or, i el cap d'un mes ja vaig comparèixer per sons pares amb un coma etílic.
Carai, sí.
El que passa que, com que és una enfermedad progressiva, si bé és cert que l'any 80 la vaig deixar a Pantura en el grau 10, per dir-ho de qualque manera, 35 anys després Pantura la vaig trobar en el grau 40. En conseqüència, l'ingesta d'alcohol era multiplicada per l'infinit, l'efecte que me produïa.
Sí.
En conseqüència, jo som una prova evident de que és progressiva. Si bé és cert que amb alcohòlics anònims jo puc paralitzar els efectes d'aquesta enfermedad, no me puc curar, però si puc evidentment paralitzar completament el que s'afecta que me produeix.
Explica-m'ho això, i en Julio segur que també mos pot ajudar, no? Quan deies que és una malaltia progressiva, en quin sentit?
Bueno, en un sentit molt simple, és dir, és com... jo a un moment determinat de la meva vida vaig creuar el que és la línia vermella, que li deien, i ja no té retorn. Però no obstant l'enfermedad, igual com tipus d'enfermedad que se van evidentment amb un estat de progressió, com podria ser osteoporosi o coses d'aquestes, no? L'avantatge en quant a l'alcoholisme és que del moment que saben que és una enfermedad progressiva no causa cap efecte físic ni mental si no ingerim alcohol. He volgut posar l'exemple de l'osteoporosi perquè sí, també és progressiu i és una forma per jo didàcticament entendre el que és que una enfermedad se va progressant en el temps.
D'acord.
El gran avantatge, bueno, és que és per a viure.
Sí, sí, sí. Has après a viure.
Sí. Sí.
I en Julio li deia, cada vegada està millor, cada vegada que ve està millor. Julio, què està passant en tu vida? Te veo a tope,
eh? Mi vida, pues, que continuo con mis reuniones de Alcohólicos Anónimos. Como sabéis, hay reuniones cada día aquí en Mallorca. Tenemos la fortuna de que haya grupos abiertos cada día de la semana. Hay reuniones, hay un grupo que hace reuniones por la mañana, de 10 a y media a 12, y luego el resto de grupos suelen ser por la tarde-noche, de entre las 8 de la tarde y las 10. Yo procuro asistir a un mínimo de 3, a mi grupo base. Todos los alcohólicos tenemos un grupo base para tener voz y voto en lo que decide el grupo.
De acuerdo. D'acord. Val, aquí hi ha tots aquests anys en què ho he estat sense veure, en qualque requiguda, com dèiem, que no és una qüestió petita, però bueno, els casos que continueu ara en estat de sobrietat. Perquè la gent ho entengui, Julio, cada dia que no bebes te cuesta? O llega un moment en què puedes hacerlo con facilidad?
No sé exactamente cuándo fue ese momento que dejó de costarme, pero llega un momento que el alcohol no forma parte ni de mi pensamiento, no ya de mi vida, ni de mi pensamiento, ¿no? Yo sé que soy alcohólico, el alcohol está ahí y es algo que...
Sabes que no mi tienes vida, que tocarlo, ¿no?
Que mi vida funciona mejor sin alcohol. Entonces es una decisión. Es que lo bueno de un alcohólico en recuperación es el poder decidir. Cuando estás en activo es imposible decidir. Yo he decidido muchas veces no voy a beber y al cabo de media hora estar bebiendo. Hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, tengo la posibilidad de decidir no quiero beber. Es la diferencia, ¿no?
¿Qué comentarías al respecto, Paco?
Pues molt simple, és dir, ja des de luego, lo que no és una qüestió ja, si el cop per jo no me produeix aquest tipus d'efecte sempre i quan estigui dins la botella. Vale? Però jo no tinc cap pensament sobre l'alcohol. Beure, puc beure quan vulgui, però no me convé. A més, no vull tampoc beure. No forma part de la meva vida. Jo disfruto menjant qualsevol tipus de menjar, un rostir, el que sigui, amb una Coca-Cola, però, per supuesto, sin hielo ni limón.
Clar. Jo amb això hi ha una cosa que me sorprèn una mica, no? I ara aquí és una reflexió que segur que pot ser molesta, fins i tot a determinats sectors empresarials. Però veig una cosa, que, per exemple, s'ha posat molt de moda la cultura del vi, per dir-ho d'alguna manera, no? Però se'n parla i mai jo sent que se faci cap advertiment sobre que allò és una substància delicada i que s'ha de tenir certa prudència, no? Ara pareix que se pugui veure contínuament, no? No te vull dir que no s'hagi de promocionar el que és un producte que, de fet, és un producte de la terra, tot això que vulguis, no? Però se fa amb molta facilitat i sense cap precaució. Com ho veus, això?
Ten en compte que l'alcohol produeix molt de benefici econòmic.
Sí, clar.
I és evident que la droga de ser més fàcil que en el mercat. A qualsevol lloc trobaràs alcohol, a damunt, a més, però és que és un acte social ben vist. Però què passa? Quan ets alcohòlic, no ets un bevedor social, ets un borratxo. L'accés a l'alcohol tindria que tenir una limitació, com també la té el tabac i advertència. De fet, no hi ha actualment anunci de tabac en televisió. I d'alcohol, sí. Això tindria que ser una mesura que hi hagués una sèrie d'advertències respecte més que a un nivell de deixar de beure, és no començar a beure. És la prevenció. Per nosaltres, molt més important, nosaltres fèiem i pes a informació en públic i a col·legis, no amb intenció de que venguin a recuperar-se, sinó que se'n donin compte de que un procés de veure socialment per arribar a dur-se alcoholisme.
Clar, Paco, haurem de fer una cosa, haurem de fer aquesta entrevista en dos blocs, perquè ara ve el butlletí informatiu i et sagrat, no? La informació a les hores en puntes és preceptiva. Julio i Paco, si no et sap greu, esperem una estoneta, escoltant què està passant, mos expliquen les companyes del butlletí informatiu, i després continuem, perquè sobretot una cosa, escolta, parlaven d'un aniversari, segur que fareu festa, i volem deixar-mos convidar, val? I ara mos ho contau.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, Josep Valtònic té la intenció de presentar-se davant el jutge del país on es troba actualment a partir de demà dilluns.
Hem pogut parlar amb l'advocat del raper, Gonzalo Boyer, que ens ha